cuja forta, la cuja forta i tots menuts.
Quina fas passar.
Que tenien els
i tant, gran grup, gran grup. Bé, molt content, Xavi.
Doncs, escolta, anirem acabant ja, que hem passat un minut de l'hora del migdia, amb la voluntat de convidar a tothom que continuï gaudint efectivament de la Mercè, perquè, efectivament, que a vegades hi ha gent que no entén ben bé què és el que es diu per la ràdio, o se li ha de... Bueno, igual hauríem de netejar una miqueta el cerumen,
sí.
Però... Una cosa no treu l'altra.
Efectivament.
Poden passar coses que no acaben de resoldre's de tot bé i es pot treure una gran i meravellosa programació musical i cultural a la ciutat.
Correcte, Xavi.
Bé, tancarem l'humilia d'avui ja.
Sí.
Una miqueta... Si vol fer les últimes aportacions, dinarets cap aquí, sisplau, que passi la...
Correcte.
Que passi la safateta. A la senyora del fons, sisplau, vostè també. Un parell de dòlars.
Venga, ese monedero. Alegría los monederos.
Tanquem l'humilia d'avui. No hi has anat allà a les esglésies de gospel, que cada 5
sí.
minuts vinc a passar a recollir?
Sí.
I arriba un moment que ja no tens res, mira malament. Bueno, en fi, tanquem l'humilia d'avui recordant que tenim la playlist. Això és important, eh?
Sí, important.
Amb les cançons i els artistes que ens ha recomanat mossèn Nin per rematar avui i demà les festes de la Mercè de Barcelona. A totes les pubilles... Com deia mossèn, de cuixa forta de Barcelona, que ens escolteu. Bona festa major. Recordeu que anirem acompanyant a mossèn Nin fins a Maria Cristina i el deixarem, el Blai Morell, ja la setmana que ve et porta de colliver.
Correcte.
I el deixarem allà custodiat per l'Ernest Codina, que ja hi és allà,
sí.
amb els pitets, amb les criatures, amb els potitos,
sí.
els amics de RAC 105. Flors, violes, romaní, pastes i croissants salats.
Correcte.
Acompanyaran mossèn Nin en el seu trajecte volàtil fins a Maria Cristina. Mossèn Nin, bon diumenge i bona festa major.
Bon diumenge.
Una i tres minuts. Actualitzem informació a aquesta hora del matí amb el Sergi Molera. Sergi, bon dia.
Bon dia.
A Itàlia, prop d'un de cada cinc electors ha votat ja a aquesta hora del matí a les eleccions que han de decidir el nou govern del país.
Una participació pràcticament idèntica als que hi van haver a la mateixa hora en les últimes eleccions al 2018. Es compleixen els pronòstics de les enquestes. La ultradreta de Giorgia Meloni, de Germans d'Itàlia, ho té tot de cara per convertir-se en la primera ministra. Enviada especial de RAC1 a Roma, Laia Colomer.
Sí, fins les 12 del migdia la participació ha estat del 19%, només 4 dècimes menys que les eleccions del 2018 a aquesta hora. Per regions, per ara, la participació és més alta a l'Emília-Romanya, cap al nord del país, amb prop d'un 24%, mentre que la més baixa, amb només un 12%, és a la Campània i a Calàbria, més cap al sud. Molts electors que van avui a les urnes, amb certa recança, desencantats, sense que cap dels candidats sigui prou bo per dirigir el país. Això és el que ens comentaven a la sortida d'un col·legi aquí a Roma.
Guarda, sono 10 anni ormai que non voto più perché...
Mira, fa 10 anys que no voto perquè no em sento representat en cap dels partits proposats i per això no voto.
Io andrò a votare, ma sceglierò all'ultimo momento, di pancia, sincerament.
Aniré a votar, però decidiré a l'últim moment des de l'estómac, sincerament, perquè és molt difícil, molt més que en el passat.
E voto per un partito.
Si la participació es manté així, podria vorejar el 70% al final del dia, a les 11 de la nit, una participació que podria afavorir Germans d'Itàlia, que juntament amb la Lliga i Forza Itàlia podrien aconseguir el 45% dels vots.
I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per un apunyalament d'una persona de 25 anys aquesta matinada a les immediateses dels concerts de la Mercè a Plaça Espanya. A l'espera dels resultats de la investigació, l'Ajuntament ha desvinculat aquests fets dels aldarulls que també s'han produït de matinada als voltants de la mateixa Plaça Espanya i que han acabat amb una vintena de detencions, 46 ferits, dos comerços saquejats i diverses motos cremades. En declaracions al Via Lliure de RAC1, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha explicat que les investigacions entre els aldarulls i l'apunyalament s'estan portant per separat.
Passen temporalment espaiats, val? En un espai en què s'hi estava produint hi havia una aglomeració de persones de la festa major i al cap d'unes hores s'ha començat un desallotjament. La vinculació criminal d'un fet i l'altre són fets de moment que s'estan treballant per separat.
L'Ajuntament de Barcelona precisament ha defensat que els fets d'aquesta nit han estat molt menors, els que es van viure l'any passat també a Plaça Espanya i a la platja del Bogatell, i ha animat a tothom en els actes d'avui. Precisament a aquesta hora, a Plaça Sant Jaume s'està celebrant la Diada Castellera amb les dues principals colles del país, la colla de Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa, que podeu seguir en directe a la transmissió per RAC+1 amb Xavi Aymerich. I aquesta nit, a més, tornen els concerts de la Mercè de RAC 105. Seran a l'Avinguda Maria Cristina a partir de les 8 i pujaran a l'escenari bandes com Stay Homes, Buos o Ginestar. I en clau política, Jaume Collboni s'erigeix com a candidat del PSC per recuperar l'alcaldia de Barcelona. L'actual primer tinent d'alcalde ho acaba de defensar a la Festa de la Rosa Socialista que es fa aquest migdia a Gavà, una Festa de la Rosa que ha quedat marcada per l'absència de Pedro Sánchez per Covid. Gavà, Sílvia Solanes.
Sí, el partit encara no ha anomenat Collboni oficialment candidat per Barcelona, però ja es dona per fet, l'han presentat com a futur alcalde i ell mateix s'hi ha erigit.
Ara toca que Barcelona recuperi l'orgull. Ara toca que Barcelona recuperi la il·lusió. Ara toca que Barcelona recuperi aquells projectes transformadors que la van fer ser el que ha estat. Els barcelonins i les barcelonines ens demanen obrir aquesta nova etapa. I nosaltres liderarem aquesta nova etapa. Jo vull liderar com a alcalde de Barcelona aquesta nova etapa per la meva ciutat.
Els parlaments segueixen. Ara acaba de començar Salvador Illa, que tancarà aquest acte. Li han rebut amb un gran bany de masses. Abans d'ell hi ha intervingut el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ha substituït Pedro Sánchez, que ha carregat contra la política fiscal del PP. No hi ha Sánchez, però com dèiem, a primera línia, primeres les passes socialistes, els ministres Iceta i Raquel Sánchez o l'expresident Montilla.
I ara els esports amb el Martí Odriozola.
El Barça de bàsquet busca aquesta tarda el segon títol de la temporada. Després de guanyar la Supercopa Catalana, l'equip de Sara s'enfronta al Real Madrid a la final de la Supercopa ACB. El partit a 7:15 en directe al Superesports de RAC1. Ara en joc la tercera jornada de la Lliga F. Al minut 51 de partit, l'Atlètic de Madrid empata a 0 contra l'Alavés. La penya de l'equip Batalassé ha mostrat el seu suport a les jugadores que han demanat no anar amb la selecció. Aquesta tarda a les 5 serà el torn del Barça que visita el Villarreal. Més esport en directe a la Leiber Cup de tenis, a punt de començar el primer partit de l'últim dia de competició. La parella europea, formada per Berrettini i Murray, s'enfrontarà a Ogier Aliassime i Soc. I al Palau d'Esports de Granollers, el Freaking Granollers, ara mateix amb cau 20-22 contra la Nitas Una al minut 12 de la segona meitat. Marc Márquez ha acabat quart al Gran Premi del Japó de MotoGP. L'australià Jack Miller s'ha emportat la victòria per davant de Brad Binder i Jorge Martín. Al Mundial, Fabio Quartararo amplia lleugerament la distància respecte a Pecco Bagnaia i a Jorge i a Aleix Espargaró. I Eliud Kipchoge ha batut per 30 segons el seu propi rècord mundial de la marató. El caní ha fet un temps de 2 hores, 1 minut i 9 segons a la marató de Berlín. En categoria femenina, Tigis Assefa ha completat la distància amb 2 hores, 15 minuts i 37 segons. És la tercera millor marca de la història.
I pel que fa al temps, la tarda es presenta molt tranquil·la, amb domini del sol a bona part del país. Tot i això, els núvols no s'acabaran de trencar, fins i tot encara s'escaparà algun ruixat al voltant del Ripollès. L'ambient continuarà plenament de tardor al Pirineu i en zones de muntanya. Serà una mica càlid, en canvi, a la Vall de l'Ebre i a la Costa Daurada.
L'una i vuit minuts, gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. icaem.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya. Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh? Escolta, la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3 minuts i arribarem a un quart de dues del migdia. Ara de seguida seguim amb el programa, però abans us recordem que ja queda molt menys per la cursa de RAC1. Serà el dia 16 d'octubre, la celebrem a Sant Cugat, és ja la setena cursa de RAC1 i allà farem el recorregut, com sempre, clàssic, de 5 quilòmetres en total, que es pot recórrer a una altíssima velocitat, gairebé de professional, però també es pot anar a peu, en família, caminant tranquil·lament, en un recorregut molt bonic que passa pel Teatre Auditori de Sant Cugat, amb tots els edificis modernistes, el Golf Centenari, el Mercat Vell, el Monestir de Sant Cugat. Evidentment, els del Via Lliure hi serem, narrarem la cursa, seguirem de prop els nervis previs i, sobretot, parlarem després amb els protagonistes. I quan acabeu de córrer, evidentment, tindreu tots els serveis que necessiteu a mà, amb un programa especial del Via Lliure que farem fins a les dues del migdia, amb convidats, amb col·laboradors i amb molta música. Apunteu-vos-ho, per tant, diumenge, dia 16 d'octubre, a Sant Cugat, la cursa de RAC1, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport també de la Generalitat de Catalunya. Les inscripcions, no trigueu perquè us en quedareu sense. Inscripcions a RAC1.cat.
RAC 1.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Celebra la Mercè com mai. Puja al Mirador Torreglòries i enamora't de la millor vista de Barcelona. Descobreix una ciutat extraordinària. I del 24 al 26 de setembre, amb totes les entrades a meitat de preu.
Descobreix el Mirador Torreglòries. Mirador Torreglòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar. Em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Un quart de dues del migdia encarem a la darrera hora del Via Lliure recordant, mira, ara que n'estàvem parlant precisament amb, a l'embalat d'aquestes festes de la Mercè, hi ha un acte que fèiem referència fa uns instants, que és molt emotiu, molt emocionant, perquè el dia 24 d'agost, el passat 24 d'agost va fer 25 anys que va morir el pianista grandiós Tete Montoliu.
El tío que me quiero. La rosa que engalanas se vestirá de fiesta con su mejor color.
És un antic pecat trepitjar aquesta música, però bé, haurem de mantenir la conversa, o sigui que, i a més crec que és molt interessant. El Tete Montoliu, que a més a més de persona estimadíssima a casa nostra, va ser un referent a nivell mundial del jazz, com dèiem abans, havia tocat amb grans noms, des del saxofonista George Coleman, el pianista Chick Corea, el trompetista Chet Baker, entre molts altres, i a més era una particularitat que és que era invident des de que era petit, no? Per homenatjar-lo, avui al Teatre Grec de Barcelona s'hi farà un concert que es diu 25 anys sense Tete Montoliu, amb més d'una desena de músics, entre els quals destaquen la veu de la Laura Simó, el contrabaix d'Horacio Fumero, la bateria d'Aldo Cavilla i el piano de l'Ignasi Terraza, que el coneixem bé, que és bon amic de la ràdio i que avui ens acompanya a l'estudi. Què tal, Ignasi? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, no sé si t'emociona ja començar a notar que el concert, que em sembla que és a quarts de nou de la nit, precisament en l'entorn de la Mercè, la proximitat amb el concert ja comença a posar-te amb tensió, diguem-ne.
Ja es nota, però es fa molta il·lusió, doncs, poder celebrar en aquest marc tan especial el Teatre Grec, doncs un record, aquest concert en record d'en Tete. I a més, recordo haver estat a un concert d'ell, el Grec, ara fa 12 anys, un fantàstic concert amb Bill Higgins i Nils Henne i Oster Pedersen, i el poder fer aquest homenatge en el mateix marc que recordo, aquest un dels darrers concerts que recordo d'ell, doncs fa molta, una opció molt especial.
Ara de seguida saludarem una altra persona que ens acompanya i que tenim moltes ganes de saludar i compartir amb ell això. Però t'anava a preguntar precisament pel concert, perquè tots els músics que passen a l'escenari tenien una relació bastant estreta, no?, amb el Tete Montoliu. No? Com va sorgir la idea i com veu acabar posant-vos d'acord?
La idea va sorgir a partir del promotor i periodista Pere Pons, que va començar a moure la idea de fer un homenatge al Tete, i va començar a contactar amb músics que havíem tingut certa relació amb ell, i per descomptat amb l'Horacio Fumero, amb qui ha estat tocant tants anys amb ell, amb Aldo Cavilla, que va ser la bateria seu durant uns anys mentre el Pete Wibbers estava de baixa, després la Laura Simó, que va ser la darrera cantant que va treballar amb ell, el Joan Maria Ferràs, que havia fet, que ell sempre va parlar molt bé i tenia molt bones paraules per en Joan Maria, el pianista també com Albert Bové o Manel Camp, i l'Adio Renault al saxo, tots ells havien col·laborat, i la Mireia Feliu, que portarà un record de la seva tia, la Núria Feliu, que ens ha deixat fa poc.
Tot és gris. O és el temps, o
és el meu cor.
Precisament ara estem sentint la Núria Feliu, perquè clar, l'atzar ha volgut que la proximitat del 25 aniversari de la mort del Tete Montoliu va estar molt a prop precisament amb la mort de la Núria Feliu, que va ser el dia 22 de juliol, no? Jo t'anava a preguntar, Ignasi, si creus que al Tete Montoliu li agradaven els homenatges o aquest tipus d'homenatges. Què hagués pensat? Ja sé que és impossible, això, però...
Els homenatges estan bé quan porten a primer pla el poder fer una revisió i poder recordar-lo i poder... I avui farem música, parlarem de Tete, recordarem i esperem que tothom, quan torni, agafi el disco que tothom té d'en Tete i el posi a casa i digui, ostres, realment aquest senyor era impressionant.
Quan tu el sents, evidentment el reconeixes, no?, en qualsevol actuació, perquè què el feia especial musicalment?
Una de les coses més sobtants de Tete és, des d'aquelles característiques, el que diu un so personal. És d'aquells músics que poses un disc i sents dos o tres notes d'ell i dius, és en Tete. Això, hi ha molt pocs músics que puguis dir-ho. Dels grans, grans del jazz, quasi tots tenen un so molt personal, identificable. I en aquest cas, en Tete Montoliu està al costat d'aquests i es pot molt fàcilment reconèixer, molt ràpidament, i això és una característica que el fa un dels grans.
Em venia molt de gust saludar una altra persona que també ens acompanya, que coneix perfectament la figura, perquè és el seu net, el Jordi Blesa Montoliu, que a part és periodista, és actor, és escriptor, i en certa manera manté la passió per la música, no?, que li va transmetre el seu avi. Què tal, com estàs, Jordi? Bon dia.
Molt bé, Xavi, encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies. No, jo et veia ara que feies que sí amb el cap, amb la referència que deia l'Ignasi Terrassa,
sí,
no?, de la
sí.
manera en què és reconeixible la música del Tete Montoliu.
Sí. Sí, 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 sí. Estic completament d'acord amb l'Ignasi. Però jo també hi afegiria una altra cosa que probablement també l'Ignasi estarà d'acord amb mi. El Tete musicalment era una esponja. El Tete escoltava música cada dia, totes les hores del món que li eren possibles. De fet, a mi m'havia comentat, jo em moriré sense haver escoltat tota la música que tinc i tota la que voldria escoltar.
Imagina't.
Però precisament això que li va permetre? Li va permetre escoltar... escoltar altres músics i crear un estil propi a partir d'allò que estàs escoltant, que de fet una mica ens ha passat a tots, és la manera d'aprendre, i a ell li agradava molt aprendre.
Uh-huh. Ignasi, estàs d'acord amb això?
Sí, sí, era molt inquiet i evidentment es desconfia de qualsevol creador que digui que parteix de zero, perquè això...
És mentida, eh?
És mentida. I el Tete acumulava tot aquell coneixement de tota la tradició i de tota la tota música de jazz i d'altres músiques, i això ho va saber combinar amb un talent molt gran i amb un so personal que feia que podia tocar... No cal que toqués un tema propi, sinó que podia tocar qualsevol cosa i dius, és Tete Montoliu.
Coincidim, Ignasi, coincidim.
Jordi, en aquest sentit, ara estàvem sentint la música de la Núria Feliu amb el Tete Montoliu. Quina relació mantenien el Tete i la Núria Feliu?
Va ser una relació molt estreta, sobretot cap als anys 60, 60, 70, perquè va ser el moviment de la Nova Cançó que va voler incorporar una vessant jazzística en les seves files. Aleshores es van a buscar el Tete i aleshores es van promoure tot un seguit de concerts, per exemple, als Estats Units. I a partir d'aquí neix entre la Núria Feliu i el meu avi una relació doncs molt estreta que va durar anys. De fet, el Tete, i no ho dic jo, o sigui, això està escrit, ell havia dit més d'un cop, la Núria és la germana que voldria tenir.
Ah, que maco.
Sí, 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 sí. O sigui, a veure, va ser... De fet, la relació va ser tan estreta tan estreta que només et diré que el meu cotxe de quan, el meu cotxet de quan jo era nadó, me'l va regalar ell.
No fotis.
Sí, 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 sí.
O sigui,
sí,
el cotxet on et portaven els teus...
Amb els meus pares, els pares i els meus avis, sí, sí,
la,
sí, sí.
El va regalar la Núria Feliu.
Sí, senyor, sí, senyor.
Boníssim, això.
Sí, 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 sí. Aleshores, per això, això demostra fins a quin punt la relació amb la Núria va ser estreta. Mm-hmm. Això també li va permetre, doncs, fer coneixences amb gent, no només de la nova cançó, sinó també col·laborar-hi. Mm-hmm. Col·laborar.
Jordi, com era l'avi de Tete Montoliu?
A veure, era una persona molt humana, era una persona, com ha dit molt bé l'Ignasi, molt inquieta, sempre obert a qualsevol manifestació que signifiqués art, li encantava llegir, li encantava el teatre, li encantava, encara que no ho sembli, la música clàssica, però també era una persona que, com dirien els castellans, tonteries les justes. Sí, 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 o sigui, era una persona que per brocs no estava, o sigui, era una persona que si tu li entraves bé, cap problema, però com no li entressis bé o com veiés que estaves desbarrant, escolta'm, no tenia cap problema en clavar-te un cop de porta, eh? O sigui, això és així.
O sigui, l'avi amorós ho era o era, o era distant, per entendre'ns?
No, no, era, a veure, era amorós, sobretot, sobretot amb mi. Jo sempre he dit que va ser el millor amic que he tingut mai, el millor amic que he tingut mai. No sempre tot van ser flors i violes, també algunes vegades ens les van tenir, naturalment, però jo sí que puc dir que vaig disfrutar molt amb el meu avi, vam riure molt, i ara també van haver-hi moments que no vam riure tant. Però sí que si em dedico al que em dedico és gràcies a ell, perquè ell va ser el que em va fer agafar carinyo a la ràdio, em va fer conèixer tots els professionals tant de la ràdio com del teatre, em va inculcar el futbol, perquè a mi no m'agradava el futbol, i al final... Sí, 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 sí.
Per pesat.
A mi no, sí, sí, sí. A mi no m'agradava gens el futbol. I, en canvi, em va dir, escolta el Pol Puyol, sí, quan encara transmetia.
Sí, sí.
Bueno, va arribar un punt que el meu pare em deia, ostres, Jordi, jo abans tu marxaves abans del meu costat quan et parlava de futbol i ara sóc jo que marxo perquè no ho aguanto.
Perquè prou ja, Jordi, sí, amb sí, sí, el punyetero sí, sí, futbol, eh?
Sí, sí, bueno, només et diré, quan no hi havia futbol, el meu avi deia, els diumenges són avorrits, però és que anys després ho diria jo, també.
Et vas notar tu mateix, la veu del teu avi sortint de la boca, no? Ignasi, corrobores aquesta imatge d'una persona que, si vol, és distant, que té un geni, però que també és, té aquest humor, no sé si dir-li fi o animal o no, però quin tipus sí, d'humor? Era una persona...
Tenia una gran ironia.
Ironia, eh?
I sí, després, també, a vegades, he pensat moltes vegades que aquestes situacions d'ironia i que ell diu que no tenia cap problema en tancar la porta quan algú li molestava, a vegades penso que és un mecanisme de defensa que necessitem a vegades quan et trobes amb gent com a persona cega també que era, doncs a vegades et trobes amb gent que et pot abordar en certs contexts, per exemple, d'un concert o que no et va bé i que et venen allà a parlar i que pensaries, ostres, voldria estar tranquil per preparar el concert i venir a donar-te la tabarra. I me'n recordo del Tete en aquells moments de dir, ostres, aquest hagués fotut aquí un... hagués dit quatre coses i estaria tan tranquil a la barra.
Sí, era un... però també hi havia una cosa, Ignasi, no sé si tu estaràs d'acord amb mi, però a veure, penso que 25 anys després i amb tot el que ha passat, doncs a veure, ja es pot dir. A veure, tant l'Ignasi com jo tenim prou autonomia personal com perquè si algú ens ve a tocar la pera abans d'un concert o en un bar o allà on siguem, escolta'm, tant l'Ignasi com jo agafem el nostre bastó, ens aixequem i ens n'anem a l'altra punta de barra. Mm-hmm. Sí. Coincidim, no, Ignasi?
Sí, sí.
Perdona, deixa'm fer l'apunt, perquè potser hi ha gent que ens està escoltant i no ho sap, l'Ignasi Terraza com el Jordi, que és el net del Tete Montoliu, el Jordi Blesa Montoliu, són invidents. Que avui és una part de la història també que compartiu amb el Tete Montoliu, no?
Sí, sí, sí.
Això us feia estar més a prop, d'alguna manera, saber que el Tete era invident i vosaltres també?
Jo, A veure, no sé com ho veu l'Ignasi, però jo penso que això és totalment indiferent. O sigui,
sí, eh?
A veure, jo penso que estàs a prop d'una persona per com és la persona, no per si en un moment donat hi veu o no. O sigui, a veure, hi ha persones que poden ser invidents i que no els vols veure ni
Ah, no, no, i tant, i tant, i tant.
Saps?
I tant, i tant.
Pues lo que t'anava a dir, el problema que tenia el meu avi és que es va... va néixer, i perdoneu l'expressió, va néixer sec en una època molt fumuda.
Clar.
Perquè en l'època de post... bueno, de preguerra i posteriorment postguerra, el sec no tenia el concepte que té ara. O no gaudia, doncs, no dels privilegis, però sí de la consideració que gaudeix ara.
Mm-hmm.
Aleshores, el sec en aquell moment eren persones totalment dependents.
Clar.
De manera que no podien fer res sols. Per tant, no és el mateix que a l'Ignasi i a mi ens vinguin a importunar i nosaltres ens aixequem i ens anem a una altra punta, que una persona que en aquest sentit no tenia l'autonomia personal, doncs, que avui podem tenir l'Ignasi i jo. Això també cal dir-ho.
No sé si estàs d'acord amb això que deia Ignasi.
Sí, sí, estic totalment d'acord.
Mm-hmm.
També la part d'autonomia li va... És una cosa que ell, ja quan va passar temps, després al final va tenir un problema d'oïda.
Sí.
I això el feia encara més dependent en els darrers anys.
Sí.
L'autonomia li va fallar encara més. Llavors el feia més dependent. Llavors entenc que entre el problema de comunicació de l'oïda, que has de fer un esforç per entendre la gent, i per altra banda l'autonomia, doncs feia que moltes vegades aquesta imatge que s'ha creat a vegades, que es diu moltes vegades, no, és que tenia molt mal gènit, bueno, segons en quin moment i quin context el trobessis, podia ser encantador o potser és que no el vas abordar en el moment correcte, no?
Correcte.
I en les circumstàncies adequades, sí. No? Clar, jo et feia la pregunta, Jordi, aquesta de la proximitat amb la qüestió de la invidència, però perquè hi havia una cosa que potser amb molta altra gent no compartíeu i amb ell sí. I d'alguna manera, per això deia, de sentir-se més a prop, és veritat que al final l'estimació no té absolutament res a veure amb aquestes condicions purament físiques, no? Però per altra banda sí que m'agradaria preguntar-vos als dos, perquè crec que Ignasi a tu t'enganxa el món de la música i el jazz, el Tete, no?
Sí, de fet, el cas és diferent, perquè a mi, en el seu cas, l'avi, sempre és l'avi per davant de qualsevol cosa, de circumstància que sigui, que pugui tenir, que et pugui apropar, o sobretot des de l'avi abans que res.
Clar.
I encara en el meu cas, jo quan vaig començar a estudiar a tocar el piano, em van parlar d'una figura de que hi havia un pianista molt bo, que també era sec i que era un gran pianista d'una música que es deia jazz, que no tenia ni idea què era.
Mm-hmm.
I llavors vaig anar a sentir-lo, em va agradar molt, i quan hi vaig anar a parlar amb ell, i parlant amb ell em va oferir d'anar a casa seva, si necessitava algun dia algunes partitures per estudiar al conservatori on estava estudiant, que ell tenia les partitures del conservatori. I aquí és on va començar també la relació personal. Vaig conèixer el Jordi, la seva àvia i amb Tete també.
Així el vaig conèixer. Jo tenia 7 o 8 anys, que ara ho comentàvem. El primer record que en tinc jo de l'Ignasi és jo, una criatureta de 7 o 8 anys que era, i l'Ignasi a la galeria de casa, perquè el meu avi tenia tot el que era material antic en una galeria, i l'Ignasi remenant partitures. L'Ignasi va tenir... Què tenies en aquella època, Ignasi? 17 o 18 anys?
18 anys, sí.
Però... sí, oi?
I anar tocant, eh? I anar
sí,
tocant,
sí,
papers.
Sí,
escolta'm, Jordi, a qui et va ensenyar la música, tocar el piano?
La primera mestra que jo vaig tenir va ser precisament la professora del meu avi, la Petri Palou.
Uh-huh.
Ella, a part d'ensenyar-me a tocar el piano, em va ensenyar una cosa molt important, que són els matisos amb la música.
Uh-huh.
O sigui, quan jo començava a tocar, i l'Ignasi sap de què parlo, ella em deia, no, Jordi, para un moment, això és més suau, mira, plam, plam, t'ho prego, plam, plam, escolta'm. O sigui, gran part de l'educació musical que jo vaig adquirir va ser a través de la Petri Palou.
I el teu avi?
També.
Sí? També s'asseia amb tu al piano o no?
El que passa és que el meu avi no tenia paciència. El meu avi no tenia paciència. Aleshores, clar, jo... encara em passa avui. A mi, quan en un moment d'anar te'n posa entre l'espasa i la paret, jo em bloquejo. Jo no puc, clar, doncs quan era una criatura, doncs jo més... Clar,
imagina't, aleshores, i amb aquell gegant al costat, no?
Exacte, i el meu avi diu, què? Ja ho tenim a punt, això? I jo em quedava glaçat. I aleshores era quan el meu avi veia, toca, burro!
I no, no acabem de sortir, el tema.
I clar,
veig que a casa això de l'antiga escola ho aplicava també.
Sí, 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 sí.
Perquè això era una mica molt... És molt típic de l'antiga escola del jazz. Vull dir que sí. Era que tothom anaves allà i si no el sabies, doncs t'espavilaves i tocaves.
Sí, sí,
jo
sí,
recordo,
sí, sí.
En una d'aquestes ocasions, ja anys més tard, vaig anar buscant les partitures i li vaig comentar d'haver sentit un concert i li vaig demanar que si em podia tocar... Si em podia ensenyar un tema que l'havia sentit dos dies abans en un concert, el Soul Eyes de Coltrane, i no sabia quin tema era, li vaig preguntar quin és aquest tema que vas... Doncs em va dir Soul Eyes. Llavors me'l va tocar una vegada, de dalt a baix, la melodia. I quan li dic, escolta, aquí què fas? Pum! I dic, no esperaràs que te la toqui dos vegades, no?
Sí, sí, sí.
Què vols ara?
Era així, era així, era així.
Escolteu, un parell de preguntes més, Jordi. En el cas de l'Ignasi Terraza, crec que vas quedar invident als 8 o 9 anys, pot ser?
Sí.
Oi? Tu vas néixer veient-hi. En el teu cas, Jordi, no sé si compartiu la malaltia amb el teu avi.
Sí.
És de naixement. És la mateixa malaltia, eh?
Sí. Sí, 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 sí. O sigui, en el nostre cas, per exemple, o sigui, es traspassa d'avis a nets.
Ostres!
Sí, sí, o sigui, per exemple...
És una malaltia genètica que se salta una generació, diguem-ne.
Exactament. O sigui, si jo ara mateix tingués una filla, per exemple, potser no tindria la malaltia, però si tingués un fill, ella, doncs és probable que sí que la tingués.
Ostres, no sí, ho sabia,
sí, sí.
Això.
Sí, 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 sí. O sigui, això ho vam saber doncs, molts anys després quan es van poder fer clar, estudis genètics.
Volia acabar només amb una cosa, desitjant que el concert d'aquest vespre, si podeu anar-hi, el gaudireu segur, perquè és a 8:45 al Teatre Grec, en un escenari magnífic, amb tot el que explicava l'Ignasi Terraza, amb el tema del futbol, perquè m'han dit que... O sigui, Tete Montoliu era un gran fan del futbol...
Sí.
Però fins al punt m'han dit que... No sé si arribar a interrompre, però cantar un gol enmig d'un concert... Pot ser, això és veritat?
Això sí. És molta llegenda, eh?
Hi ha llegenda, eh?
Hi ha molta llegenda. Evidentment era un gran fan, un gran aficionat al com saps, estava moltes vegades amb el tema a la cabina del Puyal. Anava,
sí, sí.
I fins i tot a vegades al Puyal...
Anava a la cabina del Puyal?
Sí,
i tant,
sí, sí,
i tant,
estava,
i tant.
Estava allà com a...
Ja ho crec.
I després, i fins i tot algun cop que no hi era, que estava de concert, i sabia que el Tete el sentiria... Li deia, per ràdio, deia... aquesta jugada, no sé què, oi, Tete?
Sí, 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 sí. Bueno, i el dia que li van entregar la insígnia d'or i brillants al Tete, del Barça, perquè també li van entregar, durant tot el partit, ell anava transmetent el partit al Puyal i a cada moment anava dient, Tete, què et sembla això? Tete, com ho veus?
Però escolta'm, ja acabo amb això, amb aquesta pregunta. Si tenia aquest geni, veient el futbol, o en aquest cas escoltant el futbol, devia ser... algun moment devia sortir-li aquí la vena...
No, o sigui, ho portava molt per dins.
Ah,
a diferència meva, a mi sí que em surt. A mi sí.
Et surt la bèstia,
a mi
no?
Sí, o sigui, jo sóc d'aquells que quan un moment donat hi ha una jugada i, per exemple, quan jugava el Messi i fallava, jo era dels que feia... Oh!
Tenc crits a casa, no?
Sí, 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 jo sí.
Bé, avui volíem recordar la figura del Tete Montoliu, estimadíssim, però un gran gegant musical a nivell internacional, amb l'Ignasi Terraza, pianista de jazz, el Jordi Blesa Montoliu, el seu net, que a part d'actor, és periodista, és músic també, i recordant aquest concert que es farà avui a 8:45 de la nit al Teatre Grec de Barcelona, dins del Mar de la Mercè, recordant els 25 anys sense el Tete Montoliu. Ignasi, Jordi, ha estat un autèntic plaer, de veritat.
Igualment, Xavi.
Gràcies.
Gràcies.
1:37.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Arriba l'edició 110 del CSIO Barcelona. Del 29 de setembre al 2 d'octubre, el Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món i l'increïble Polo Park Estrella Damm. L'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park per als més petits. Amb el patrocini de La Vanguardia.
RAC1, l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona presenten Castells a RAC1 des del 28è concurs de Castells a Tarragona.
Ui, 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 Carles, que formal. Presenten Castells a RAC1 des de l'espectacle casteller més gran del món.
Doncs això, diumenge 2 d'octubre, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10, seguiu tot el concurs de Castells a RAC1 i a partir de les 12, també a RAC1.
És una cita molt esperada pel món casteller. Un escenari espectacular, les millors colles, rivalitat, tensió... Un espectacle brutal que viurem amb intensitat a RAC1.
Descàrrega!
El diumenge 2 d'octubre, a partir de les 10 del matí, Castells a RAC1. Amb Xavi Aymerich i tot l'equip, des del 28è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
És l'espectacle casteller més gran del món.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. Amb la col·laboració de Repsol, Port Tarragona i Vermuts Miró.
RAC1.
Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món.
La rematada fora d'Nkunku ha tret Courtois.
Gol de la Juventus!
Gol del Paris Saint-Germain a Haifa, marca Messi!
Però quin gol! Això sí que és un gol volador!
És que veig aquesta rematada i no m'imagino jo rematant així.
Si Mbappé i Neymar no són amics, ho dissimula molt bé.
El Dortmund congela Manchester.
Viu totes les nits de Champions amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC1. RAC1. Tots som 1. A RAC. Via Lliure. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
4 minuts i 3 quarts de 2 del migdia. I aquests minuts els aprofitarem per fer una mica de cuina i de parlar de verdures i de fruit. Bueno, de fet, avui ni una cosa ni l'altra, ni fruita ni verdura. Hola, Mireia Carbó, què tal? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que és la reina de les propietàries de les escoles de cuina per aficionats.
Sí.
La més important que hi ha a aquest cantó de... Aquest cantó de veure del Mediterrani, com a mínim.
Sí, això segur.
Del Mediterrani segur.
Segur.
I més enllà probablement també. Que és l'Escola de Cuina Mireia Carbó, que és el barri de Gràcia de Barcelona, on podeu, en fi, buscar tots els cursos que té, que són una barbaritat, que el teniu ple fins a dalt.
Però, mira, croquetes. Tinc de tot, ramen, sushi, tinc tot el que pugueu somiar. Des de cuina catalana a cuina aragonesa, és el que vulguis, Xavi. Fer arrossos, fer paelles...
Cuina aragonesa.
També en tinc.
També?
També.
I com és la cuina aragonesa?
Doncs fem un pollastre al xilindron, fem un munt de coses.
Bueno, deixem saludar el Pere Puigverd també. Què tal, Pere? Bon dia.
Molt bon dia, macos.
El rei i l'emperador de les fruites i verdures que va fundar fa 30 anys a Ventalló l'imperi, l'empòrio de fruites Núria, i des de llavors, en fi, és una referència per les comarques de Girona. Teniu tota la informació a fruitesnuria.com. Avui parlarem, bueno, no parlarem ni d'una fruita ni d'una verdura. Però sí d'un producte natural.
Un
producte de la terra,
un fong.
Perquè ja comença l'època, eh? Ara sí que hi ha la gent... I a més, després d'aquesta setmana, aquest cap de setmana que ha plogut de forma una miqueta intensa, en algunes zones massa, però en d'altres també ha anat plovent, i sobretot divendres, vol dir que això, que quan es triga perquè es vegi que hi ha els bolets? Espera, un parell de setmanes, 10 dies?
21 dies.
21 dies, eh?
21 dies.
Carai, 21,
eh? És clar, perquè...
La Carbó fa el gesto de clavat.
Clavat, no 20 ni...
No.
No, 3 setmanes. Has de donar el seu temps a la natura. I, de fet, aquesta pluja hauria de ser continuada, perquè si fa una ventada, els micels queden secs i no poden arrelar, i, per tant, ha de ploure cada 4 o 5 dies o cada setmana, com a molt, i que no faci molt de vent. Mm-hmm. Llavors, aquesta zona que sigui en aquesta... I que no faci molt fred, evidentment. És dir, que el bolet té molts secrets, que si vols alguns els, irem, els ho podem dir.
Home, i tant. Digues, home, digues els secrets, perquè a més m'han dit que aquesta, no sé si aquesta setmana o l'anterior, en fi, has anat a... has arrasat, eh? M'han dit que has anat a buscar bolets.
Digues el secret d'on has anat.
Jo no del lloc, jo no digues el lloc.
Digues el lloc, home.
Jo no soc... Mira, el lloc és el Pirineu.
Va, sí, molt bé. A Europa és el lloc.
Amb un boletaire no li pots
anar mai
al lloc. Ara, us diré una cosa. Això sí, és molt difícil de trobar-ne. Perquè hi ha, en el lloc que vam estar hi havia 160 cotxes.
Ui,
i pensa
ui.
Que és un lloc a 1.900 metres d'alçada. Fes-te una idea, que si normalment en plena collita són 40 quilos hectàrea, 40 quilos per 10.000 metres quadrats, però... Si hi ha 160 cotxes per dos, són 360 persones, doncs toca un quilet per persona. Mm-hmm. És a dir, allò de trobar-ne molts i molts ja s'ha acabat,
ja s'ha
a no
acabat.
Ser que vaja. Vagis a llocs que no vagin la resta de mortals.
Jo vaig a la botiga, Pere.
També està ben fet, eh?
És un lloc més fàcil.
Perquè tothom pugui menjar.
Exacte. Saps? Pere, escolta, m'has dit truquillos.
Sí, un altre és dir, que no buscar zones molt ombrívoles, sempre els bolets es fan allà on hi ha una mica de sol, és a dir, en clarianes de bosc, a llocs, ara en aquests moments, en llocs calents, és a dir, trobareu més a solanes que obagues, si estan solanes, vull dir, a la banda, si és una muntanya, a la banda del sol, si no és molt sec, és a dir, si és humit, sempre allà on hi ha una mica de temperatura, estem parlant que no, ara es fan entre 1.300 i 1.900 metres d'alçada, en la zona que vam anar nosaltres. També diuen que no... La gent que ens escolti de la zona del Berguedà diuen que allà també comencen a fer-ne. Però busquen això. Busquen llocs clarianes de bosc, que és bàsic.
Bé.
Perquè si busqueu el lloc molt ombrívols, el rovelló no, si parlem de rovellons. Ara potser hi trobareu altres tipus de bolets.
Parlem...
Com poden ser les mucoses. Digues, Xavi, digues.
Concretament parlem de rovellons. Que és una mica el bolet nacional de Catalunya.
Jo crec que
mica,
sí. No? I que bons són, eh?
Sí,
amb qualsevol cosa. Els pots fer com et dongui la santa gana,
sí,
perquè
sí,
estan
sí.
bons.
Capacitat.
Tirats així a una paella amb una miqueta de julivert, com fem la gran majoria de mortals.
Has fet un gest una mica de desdeny, eh?
Sí, tirats. Vull dir que encara que t'hi posis amb mala folla et surten bons, perquè si són bons, és que no tenen res. És com m'agraden a mi.
Què?
Saltats amb all i julivert, un ou ferrat allà al damunt i una miqueta de botifarra.
Hòstia,
saps? Faig així com unes boletes. I que l'ou, o sigui, l'oli agafi el gustet de l'oli així amb el rovelló. Una cosa tan senzilla i que boníssima està.
Que bo,
no cal fer-hi res més.
Bo.
O amb espaguetis.
Espaguetis.
Poses força oli, que l'oli sigui la base de la salsa.
Sí.
I el mateix, rovellons. Jo ho faig sobretot quan no són tan macos, els que no estan sencers per fer-los així a la brasa o a la planxa.
Sí.
Doncs els trossets, picadets, i això ho salteges amb oli al julivert. Repeteixo, força oli, que la gent li té por a l'oli. I llavors et fas uns espaguetis o el que vulguis allà dins, i allò està espectacular. Una miqueta de l'aigua de la cocció dels espaguetis, saps?
Sí, sí. Digues, espera.
Jo els vaig fer amb pizza.
Pizza.
És a dir, com que en tenia tants, els vaig posar per sobre la pizza.
Li ensenyaré el vídeo després que em vas enviar aquí en Xavi.
Sospito que deu ser
interessant. No em va enviar la pizza. El que van collir. És impressionant.
Impressionant, no?
Impressionant.
No, era uns que en saben molt.
Ah. Ja.
Doncs impressionant.
Escolta, anem a fer una primera recepta.
Va, fem-ne una.
A veure
una.
Si ens dona temps també de comentar la segona, però si no, com a mínim, la que tu vulguis.
Fem una fideuà de rovellons i botifarra.
Oh, fideuà! Ui! Rovellons i botifarra, moro! M'esteu fent entrar... De mala manera, unes ganes de menjar rovellons.
Doncs aquesta és superfàcil, Xavi, i la fareu mil vegades. Ja
a veure.
Necessites fideus. Jo us he posat cabell d'àngel. Això és molt personal, perquè
tan
la fideuà...
Sí.
És que la fa que... A mi el del 2, 3, 4, saps?
Massa,
allò
massa.
Ja em sembla per fideu a la cassola.
Sí.
Però és absolutament personal, eh? Hi ha gent que diu, doncs a mi m'encanta, doncs felicitats.
Sí, sí.
A mi m'agrada la del número 1. Costa tant trobar el número 1. Nosaltres a l'escola que en fem, anem a comprar un lloc i només els trobem a un lloc. Jo compro on compra tothom, perquè la meva escola és per gent de casa i no compro al major, sinó que compro pel barri. Però hem d'anar...
A un lloc concret?
Sí. Al Carrefour.
No, què?
Al Carrefour.
Al Carrefour.
És l'únic lloc on en trobem. Ho dic per si ajudo algú, Xavi,
no, no,
perquè, clar, quan tu vols fideus de l'ull, no n'hi ha, doncs passen del 0 al 2, doncs, sí, perquè ho sapigueu. Llavors, agafeu uns 300 grams aproximadament.
Això per quants?
Per 4 persones. Després, 250 grams de rovellons. Realment, podeu fer una fideuà de bolets, amb els bolets que us doni la gana. Jo he posat rovellons perquè tocava rovellons.
Deu però picar, 250 de rovellons.
Un quart de quilo.
Un quart de quilo, vull dir que deu picar. No?
No, no, va, no. Costarà 7 euros.
7 euros.
Està bé,
ah,
bueno, està bé.
Correcte. 7 euros.
Un parell de botifarres crues, d'aquelles bones, val? Llavors, farem un sofregit amb una ceba, un parell de grans d'all, mig pebrot vermell, dos o tres tomàquets madurs, però que estiguin així molt, molt madurs, i després necessitareu també un gotet de birranci o de brandy o del que tingueu, i després també brou de pollastre o de carn. Molt jo el compro fet, que ho sapigueu. Oli d'oliva i sal. Aleshores, torres els fideus al forn, Xavi.
Ah, els torres.
Atenció. Això és un detall important que jo us animo a tots els que feu fideuà, sigui de peix, sigui de carn, sigui del que sigui, que un dia ho proveu. Agafes els fideus tal qual surten de la bossa i a la llauna negra del forn, sense res, repeteixo, sense res, ni una goteta d'oli ni res de res, els fideus al damunt de la llauna, a 180 graus al forn, amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix, si li voleu posar l'aire, li poseu l'aire, si no, no li poseu, i tu et quedes a la porta del forn, Xavi, no te'n vagis. I aleshores, allò, comences a donar-li voltes, ho deixes, voltes, ho deixes, i de repent quedaran torradets. Què passa? Que et quedes a la porta del forn i sembla que no agafa color. I llavors dius, vaig un moment al menjador a buscar les ulleres i ara torno.
I ara les espifles.
Pam, negres. Les ha de quedar d'un color torradet pujat. Mm-hmm. Què mola d'això? Dues coses. Que tu pots torrar fideus per parar un tramvia i guardar-te'ls a un pot quan estiguin freds. Clar, és un fideu torrat que no s'enrancirà perquè no hi ha oli, que no li passa res, només que estigui fred i al pot. I d'aquí un mes et tornes a fer una fideuà. Això una. I després, que tot l'oli que jo m'he estalviat de rossejar-los, de fregir-los, després puc ser més generosa amb el sofregit, saps? I aquell sofregit sí que m'aportarà més sabor, no? Aleshores, això ja ho tenim fet. Neteges els bolets. D'això que acabo de dir ara, netegem els bolets, en podríem parlar hores.
Ui!
Hores.
A més, és una atabalamenta, això
de... Sí, perquè diuen que amb un drapet, amb un pinzellet, amb un... Bueno, no vull parlar d'això. No vull parlar d'això, jo. És que a mi, jo soc molt escrupulosa, Xavi. Llavors, jo, sincerament, depèn de com estan, no els submergeixo amb aigua, però una aigüeta a vegades sí que els hi dono. L'altre dia a l'escola em vam fer i és que
no?
Estaven...
I per què
perquè
no?
Diuen que no, que se'n va... Els que són molt puristes diuen que no s'han de rentar.
No, com
Pere,
un coset allà...
És com un crim. I a mi després em fa angúnia amb estar a sorra, saps? No. Bueno, total.
S'ha de rentar.
Feu-ho com vulgueu, sí. Piquem la ceba i l'all ben menuts, d'acord? El ratlleu amb un robotet, com us sigui més fàcil.
Sí.
Aleshores, talleu el pebrot a daus molt petitets, que es trobin. Això sí que farem que es vegin per allà puntets vermells. Perquè ho dic jo, si algú diu no ho suporto, doncs ho piqueu també. En una paella, atenció, però no la paella rossera on fareu la fideuà, sinó en una paella que us quedi una mica més recollit.
Val.
Fem un bon raig d'oli d'oliva generós que cobreixi tot el fons i aleshores aquí farem un sofregit amb la ceba picada, l'all i el pebrot.
Molt bé.
Paciència, amics meus, paciència.
Pam, 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 pam.
Primer a foc alt, després a foc baix, que vagi quedant això molt cuit, i quan estigui ben cuit, el tomàquet. El mateix, puges al foc perquè el tomàquet té aigua, tornes a baixar i que quedi ben confitat. Aquí posarem les boletes de botifarra. Saps? Jo les trec de la tripa
així, pim,
sí,
pim,
i amb les mans humides faig boletes.
Iau,
no per res, perquè després em fa de més bon repartir. No posaràs tranxos allà, de,
no,
saps?
No,
queda una mica bastorro.
Sí, sí.
Els bolets també els posarem, perdó, així tallats a llaminetes, val? Saltejat tot plegat quan el sofregit estigui ben confitat. Incorpores el brandy o el vi rànsic, allò, puges al foc, saps? Que redueixi tot, que ho desenganxi tot, que evapori, i ara això ho passo a la paella rossera. Per què ho faig a una paella a banda? Perquè em permet dominar molt més la cocció del sofregit. Em permet molt més que em quedi més confitat, que em quedi així com una marmelada. En canvi, si ho feu amb una superfície molt gran, doncs teniu més números perquè se us enganxi. Ho poses tot junt, els fideus, el sofregit, el brou, i ja està, xup-xup-xup. I saps lo fàcil de fer una fideuà? Que no has de patir. Pateixes per una... Perquè per l'arròs pateixes perquè se't pot passar,
clar.
Però la fideuà, un cop absorbit el fideu al brou que necessita, la resta s'evaporarà i no heu de patir gaire. No té tant...
No, si la pasta del fideu no...
No, i saps què m'agrada a mi, Xavi?
Què?
Posar-li una cullerada de bòbril. Saps el bòbril? Què és? Bòbril, aquell...
Bòbril?
Sí, aquell... Aquella reducció de carn, si ho has vist, segur, que és molt antic. Jo al brou li poso... Sí, home, que és molt antic, això.
Però si sap, el nom d'una raça del Senyor dels Anells.
És com el... Com es diu? Sí, home,
no? Mireia, jo sóc antic i no...
Com que no?
Bòbril.
Va, home, sí que sabeu què és. Ara t'ensenyaré el pot. Mira, això...
No ho he vist mai.
En sèrio?
Acabo de veure un pot que diu Bòbril. A veure si algú no hi en sap de la... De,
no, no.
De,
clar que ho saben. Si està tot dels supermercats, és com una concentrat de carn.
De carn, com si haguessis fet un sofregit de carn.
No, 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 com no, si haguessis fet una... Sembla una melaza, sembla una mel així, sembla una cosa molt espesa. I llavors això tu vols potenciar un sabor.
No m'agrada, tampoc.
Si no ho has provat, Pere, no ho pots dir.
Jo no ho veig clar.
Tu fas uns fideus a la cassola, li poses una cullereta d'això...
I a més el nom no m'agrada.
Ai!
Bòbril!
Que dolent!
Digues, Pere.
M'ho imagino. M'ho imagino com es fa i, per tant, no m'agrada.
No s'ha d'imaginar un res, Pere. No, i no s'ha de llegir els ingredients.
Per
no
cert, Pere, això que passa... que tu m'has dit... Val. Mira, hi ha oients que ens ho diuen. El problema és que per cada bolet hi ha 15 persones que l'estan buscant. Això
clar,
és veritat,
clar,
no?
Sí.
Però hi ha gent que a vegades treu pit, Pere, i diu... Hosti, jo he anat i he agafat 10 quilos de bolets.
Sí.
I penses, bueno, escolta...
Sí, t'explicaré per què. És un toc de sort, és un toc de sort. Mira, si tu, per exemple, a vegades dius va, tothom va cap allà, cap allà, cap allà, i potser pel camí s'han deixat un raconet que no ha passat ningú, i en allà, just en allà, pots emplenar un cistell. Perquè jo he anat a lloc, Xavi, te dic de veritat, que amb un espai d'una cuina, no de casa meu, que és gran, una cuina d'un pis... pots emplenar un cistell. Imagina't tu si hi ha llocs que hi ha bolets.
Però aquesta gent fa ràbia,
Sí, però llavors et diuen, que això no sé... Espera, ja em diràs tu, eh? No, jo els netejo i els congelo.
Bueno, sí,
es poden congelar bé? Sí?
Sí, es poden congelar. Esclar que sí, tot es pot congelar.
Val.
Però...
Tu la carbó
veure,
no fa
bé,
bona cara.
Jo faig així perquè és depèn del bolet, també, saps? Hi ha qui els, qui els confita, i aquí els escala... Depèn del bolet.
Sí.
A veure, si tens una sobre... saps? Si tens allà molts i abans de llançar-los, doncs els congeleu. Ho fa molta gent, no
perquè,
passa res.
Perquè si no tu el que faries és una...
Pensa, jo els confitaria amb oli. Oh, que bons.
Sí. Què dius, Pere, perdona?
Pensa que els restaurants, molts de bolets que serveixen no sempre són del moment, són congelats, i n'hi ha de molt bona qualitat.
Sí.
És a dir, sobretot el cep és dels que més es congelen. Però vull dir que no, si són bons, els pots congelar perfectament. A pagès els fem amb conserva, no?
Això.
Però congelats és més pràctic.
Sapigueu que tinc una llau de missatges, La Lídia, que diu, confirmo que el bòbril és més vell que caminar cap endavant.
Gràcies.
El Josep, no heu vist mai el bòbril? Mare Déu, senyor, si és bàsic a la cuina. La Sílvia, bròbil, sí, l'àvia. L'àvia,
sí.
Fixa't que tothom diu... Ricard, el bòbril és la cosa més viejuna del món, crec que és anglès.
Sí.
La Carmen, jo faig servir d'aquest concentrat, sobretot en èpoques en què la canalla no menja gaire. No sé si tinc la sensació que els alimento millor.
Jo també ho penso.
Ah, sí? El Xavi diu, el gravy del pavo.
Què vol dir el gravy? No ho sé.
Bueno, el gravy és com la... Bòbril, de tota la vida, els meus avis ja el feien servir. Sí. Veus que tothom cita els avis?
Clar, si us ho he dit, que és molt antic, això. És... I tu, ja veuràs, un potet de... I a més és addictiu, eh? Jo tinc una amiga que està enganxada
que si
i el meu pare s'ho fotia sobre l'entrecot.
S'ho
pintava així.
Per favor, home.
Ai, bueno,
però
mira.
Quin
com una
textura.
Mel, té textura a l'espesa, així.
I
ja
és,
et portaré un
carn.
Pot de bòbril. Sí, és una reducció.
Carn que té...
Però això es fa al restaurant, saps això que es torren els ossos, que es fa un brou, que es deixa reduir, que es va canviant de pot, a mi de la demiglas aquesta, doncs això és una cosa així semblant, molt espeseta, que t'arregla un guisadet, eh? Tu fas una cosa que t'ha quedat així tristona, li poses una culleradeta d'això i, nen, li agafa un... Ja t'emportaré un potet, home, no pot ser això.
Bueno, Puigbert, digues.
Un per arreglar aquest pla que dius tu, el millor és fer un pocet de bolets secs.
També,
eh? Això ho arregla tot, els guisats.
També.
Ho arregla
tot, senyor.
Eh?
Escolta, que anem marxant. 3 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Bueno, a comprar rovellons,
sisplau.
A caçar-los, si voleu, i a cuinar-los, sobretot.
Sí, senyor.
Mireia Carbó, moltíssimes gràcies.
A tu, Xavi. Pensava que anaves acomiadat.
Pere Puigbert, que vagi bé, eh? Au, a infart d'un altre cop.
Va, un dia et convido't.
Apa, adéu-siau.
Adéu.
RAC1. Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica, o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Moure't com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cabamcor.cat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Arriba l'edició 110 del CSIO Barcelona. Del 29 de setembre al 2 d'octubre, el Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món i l'increïble Polo Park Estrella Damm. L'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park per als més petits. Amb el patrocini de La Vanguardia.
Un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Hora d'acomiadar-nos i de dir-vos que ens retrobem dissabte de la setmana que ve a les 7 en punt del matí. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon diumenge a tothom. Era Charles Hatfield.
Era un fabricant de pluja.
Com un fabricant de pluja?
Un rainmaker. Anava per Amèrica amb el seu germà a començament del segle XX, prometent que podia fer ploure.
Oh!
I mola molt lo del rainmaker.
Amigues que portem iPhones, Jarepare Samsung Folder Handle i m'heu de parar aquí sota la ràdio amb 1.200 pavos a la mà per dir-me, me puedes decir dónde está la calle Galvez, señor?
Ah, sí, això és veritat,
Per favor! Utilitzeu Google!